Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Bé, un altre dia per aquí, ja som els dels Oficis del Llibre. Avui parlarem amb la Sara Moyano, de l'editorial Barcanova. Després us expliquem qui és, què fa i de què va aquesta entrevista. Tot seguit, quan acabem amb ella, farem les recomanacions que la biblioteca ens ha passat i les lectures escollides, aquells llibres imprescindibles que potser no són els més nous, però sí que són dels llibres interessants a tenir a qualsevol biblioteca. I dit això, tornem-hi. Hola, què tal, Sara?
Hola, molt bon dia.
Amb aquest petit mini currículum de presentació que ara llegeixo, diuen: la Sara Moyano és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i està vinculada al món de l'edició des de fa més de 25 anys, o potser més, on hi ha fet tots els papers de l'AUCA. Actualment és cap del Departament de Literatura Infantil i Juvenil de l'editorial Barcanova. L'editorial Barcanova, per qui no ho sàpiga, és una empresa que es va fundar l'any 1980, i les seves publicacions s'engloben en dos àmbits: els llibres i materials escolars elaborats amb voluntat d'oferir eines eficaces pels alumnes i que ajudin els professors a fer la seva tasca, i obres literàries per totes les edats, des de primers lectors fins a literatura per adults, passant per juvenil, infantil. Els objectius, ens diuen, d'aquesta editorial és, entre d'altres, integrar-se en el teixit educatiu i cultural de la Catalunya, difondre la llengua i les cultures catalanes. És tot això, Barcanova? És una de les editorials insígnies en el món de la literatura infantil i juvenil. Què significa que un dia et truquin per formar part d'un vaixell d'aquestes dimensions? O no era tan gran quan et van trucar?
Sí, no, evidentment no era tan gran fa 38 anys, però sí que quan vaig entrar a formar part de l'equip de Barcanova ja era una editorial consolidada en els dos àmbits que has comentat tu, en l'àmbit de llibre educatiu i en l'àmbit del llibre literari. Doncs quan vaig incorporar-me a l'equip, doncs tot just començava a estudiar la meva carrera universitària i bueno, em va semblar que per la formació en humanitats que estava fent, treballar en una editorial era, bueno, era un bon regal, sí. Per tant, molt feliç, i vaig tenir l'oportunitat, això, de treballar en diferents departaments i tenir una visió molt transversal del que és
el món de l'edició.
El món de l'edició, sí.
I què és el món de l'edició? En el cas d'una editorial que es dedica a, sobretot, i que té reconeixement per tot això que en diem materials escolars, llibres per l'escola, per profes, per mestres, i molt posats els nens i les nenes, no?, al centre de tot això.
Doncs la primera cosa que és una gran responsabilitat. Primer perquè, tu ho has dit, els llibres educatius són una eina pels docents que estan fent classe cada dia, pels alumnes i també per les famílies, perquè no tots els pares tenen la formació o el temps per dedicar la formació acadèmica dels seus fills. I des de la vessant de la literatura, doncs també és una gran responsabilitat, perquè quan publiques llibres per infants i per joves, no deixes de formar lectors, és a dir, la seva experiència amb els primers anys condiciona l'experiència que tinguis després com a adult, com a lector, no? I aquestes dues vessants, això ho tenim molt present i molt clar, sempre pensem que estem formant lectors, infants i joves amb uns continguts acadèmics, però sobretot sempre tenim la perspectiva de que estem formant ciutadans, no? Mm-hmm. I això per la societat en la qual ens ha tocat viure.
Que és complicada, no? Allò, les noves tecnologies, les pantalletes a tot arreu, l'ús o l'abús d'aquestes per part de tothom. Com està modificant la feina que feu les editorials? Com conviuen llibres i pantalles? Com fem arribar continguts digitals a les escoles? He vist la vostra web, eh? I veig que teniu molta cura de tot això i de no perdre peu.
No,
però com es fa tot aquest trànsit o aquesta col·laboració?
Jo el que m'agradaria comentar és que és cert, estem en un moment en el qual la nostra societat està molt en canvi, no? És a dir, han arribat una sèrie de dispositius a la nostra vida, no només dels joves i infants, sinó dels adults.
De tothom, sí, sí.
I això ha fet canviar el món editorial i tots els mons que tenim a l'abast, des dels mitjans
humanes,
de comunicació, qualsevol experiència empresarial ha canviat a la força, no? Jo sí que sempre està en debat, no?, que això és una competència per la lectura. Jo crec que totes les persones que han viscut les diferents etapes de la història de la humanitat han viscut en una societat en canvi. És a dir, sempre ha hagut canvi perquè hem evolucionat i, per tant, hem estat en canvi sempre. Sí que és cert que el canvi que tenim en aquests moments és un canvi vertiginós. La diferència jo crec que és aquesta, no? Que és tan ràpid tot que estem just ara amb l'ull de l'huracà, no? És cert que incorpora a la vida d'un adolescent, més en el cas de les noves tecnologies, més que els dels infants, però també és cert que no els hem de veure com una competència, és a dir, han arribat i han arribat per quedar-se. Jo crec que ara estem en el moment en el que tots els agents que tenen a veure amb l'àmbit de la literatura o amb l'àmbit docent hem de veure com gestionem això, com ho incorporem d'una manera sana i positiva, igual que passa doncs, amb altres hàbits de consum, sostenible, de cura del medi ambient, d'hàbits de salut. En fi, és que estem...
No per solament, tant, s'ha de tenir en compte, no? S'ha d'estar vigilant.
Sí, amb l'àmbit de l'educació obre un ventall de possibilitats molt gran, no? Les noves tecnologies, és a dir, el llibre... que és una eina i que considero i considerem que ha de continuar sent-ho perquè compleix...
Sí, el llibre objecte.
Exacte.
Però llavors tenim els llibres en digital, que és un
llibre. Aprofitem. Jo crec que ens equivoquem si som nosaltres...
Si fem la guerra,
diem,
no?
Si som nosaltres mateixos els que ja partim de la premissa de que una cosa substitueix l'altra, no? I els infants, t'ho trobes, n'hi ha nanos que estan encantats quan tenen un llibre físic perquè estan cansats o desmotivats de veure-ho tot a través d'una pantalla. Vull dir que estem en un moment de canvi.
Per tant, hem d'aprendre a col·laborar i a veure de quina manera l'un potencia l'altre i l'altre
com
no?
Hem fet sempre, igual que ha passat quan ha arribat el telèfon o com han arribat altres elements que ara ens semblen imprescindibles i que en el seu moment quan van arribar a la societat va ser un conflicte.
Diuen que per arribar a escriure cal llegir i que per a publicar també. Qui llegeix i qui fa els informes de lectura a l'editorial? Perquè tot això és un procés, un pas que s'ha de passar.
Sí, també ha canviat molt, aquest
és
un
aspecte. Gent, aquí expliquem una mica tot els oficis que tenim al darrere de l'objecte llibre, sigui en el format que sigui. I es desconeix moltes vegades que hi ha gent que com a feina té llegir allò que arriba a les editorials per fer un petit informe i dir això ens sembla que encaixarà, que no encaixarà, que va en aquesta línia. Com funciona Barca Nova això?
A veure, això és una feina que també ha canviat amb el llarg del temps, no? Amb l'àmbit de les publicacions o de les editorials, no? Abans hi havia la figura d'aquell editor que era la persona que tenia amb el cap tot el seu pla editorial i que sabia cap a on volia anar i que comptava doncs, amb un seguit de persones molt vinculades amb ell que li generaven un seguit d'opinions i amb això decidia si publicar o no, sempre tenint en compte que l'opinió del lector, de l'editor era una opinió qualitativament molt important. en aquests moments les decisions que es prenen de publicar un llibre o no són decisions també molt transversals.
Mm-hmm.
Hi ha doncs, la figura de l'editor, que evidentment és aquella figura doncs, que, bueno, que coordina i que té en ment cap a on vol
anar.
L'editorial. Estan els lectors, que fan la funció que han fet sempre, i és una opinió a tenir en compte. Hi ha l'opinió també de les persones que estan més a peu de carrer, com pot ser el nostre departament comercial o el nostre departament de promoció. Hi ha persones també dins dels equips editorials que estan en contacte amb aquestes noves tecnologies, que ja no són noves, és a dir, amb les tecnologies que
hem incorporat.
Quina opinió genera a les xarxes socials, quina opinió hi ha als mitjans de comunicació, a opinions de persones que tenen un pes específic, i amb tota la combinació d'aquelles coses es debat les virtuts i els punts febles d'alguns projectes que ens arriben a validar. Sí.
I d'altres no us arriben, sinó que els creeu directament de cap i de nou? O els encarregueu?
Sí,
o com...
sí. Nosaltres no treballem tant, no som una editorial tant d'encàrrec per la nostra trajectòria i pel fons que tenim, però sí que generem també projectes que ens semblen interessants i que no ens han arribat a través d'un autor, una autora o d'un grup de treball. I per tant, a partir d'aquí tenim una idea i fem això, tornem a contactar amb la gent que tenim al carrer, a la gent que col·labora doncs, com a assessor literari o com a col·laborador, i a partir d'aquí anem creant un projecte que pensem que té...
Que té sortida.
Sí, que té oportunitats.
Clar. Què vol dir tenir oportunitats?
Bona pregunta. Perquè hi ha moltíssimes oportunitats a les llibreries.
Què vol dir
no?
tenir oportunitats? Perquè tenir oportunitats... això també hi ha molta velocitat ara mateix,
sí,
no?
Sí, de... també depèn molt de les senyes d'identitat de cada editorial. Cada editorial té en ment el seu projecte i tots són vàlids, no? Tenir oportunitat per nosaltres és que aquell llibre, sobretot jo parlo més de llibre literari en aquest cas, sigui un projecte de qualitat, sigui un projecte que aporti alguna cosa més al nostre fons, i que pensem també que pot aportar alguna cosa més als lectors als quals els hi arribarà el projecte. És a dir, que incorpori elements que ajudin a motivar la lectura i la compra dels llibres, i aquests elements poden ser molt diferents amb un projecte o amb un altre, no?
Bueno, com fan els últims llibres juvenils, no? Aquests que us barregen cançons de grups que sonen, no?
Sí.
Les guitarres i el xarango. Sí. O la novel·la romàntica.
Sí.
I aquestes, allò, de vampirs i bruixes tornen a estar de moda.
A veure, són...
I han passat de moda.
A veure, són figures recurrents a la història de la literatura. No podem oblidar que publiquem pel present i pel futur, però que tenim tots, lectors, editors i professionals, uns referents literaris que no ens abandonen, i molts poden ser locals i altres són universals. I els dolents i l'antagonista bo, els vampirs, les bruixes, pels més petits els follets, les fades, vull dir, de moment han vingut dispositius nous i s'incorporaran referents nous, però això continua agradant al lector, és a dir, és una bona manera d'introduir el lector amb el seu creixement literari.
I la Sara Moyano, historiadora de l'art, què ha portat a la Sara Moyano, editora? I ara cap del Departament de Literatura Infantil i Juvenil, com es...
Doncs ha portat la formació... La història de l'art, tal com jo a més la vaig plantejar quan vaig fer els meus estudis, quan vaig decidir que estudiaria això, és perquè em quedava meravellada de com alguna persona amb elements ja des dels inicis de la història de l'art molt bàsics i vinculats amb elements de la natura, com poden ser els tints o els colors, la pedra, el marbre, com es podia construir una cosa que servís a qui ho veia o qui gaudia d'això, d'una cosa que per mi va lligada a la literatura, que és l'emoció. És a dir, ara, durant els darrers anys, hem parlat molt de llibres per a infants d'emocions, i tots els llibres de literatura són emocions, evident. És a dir, per tant, m'ha ajudat molt a tenir una vessant que jo crec que és necessària a l'hora de fer llibres, que és aquesta part d'emoció, que estàs...
La part més humanista.
Sí, que estàs tocant coses que poden perdurar amb el temps i que poden ser referent per moltes persones quan són grans, no?
Doncs en una societat tan autista com la nostra, mantenir aquest fil com per tocar, no? Tocar l'emoció, no està malament com a objectiu.
Sí, penso que és un bon objectiu.
Com és tot el ventall d'obra infantil i juvenil que m'imagino que estàs mimant, cuidant,
doncs
que
és
tenim
un...
al carrer, parlant-se'n.
A veure,
i d'allò que jo em deixi el tinter, exposa'l.
No, a veure, com sempre hem fet, sempre plantegem arribar als lectors i amb aquestes franges d'edat, estem parlant de 0 o 3 anys, no gaire perquè no és la nostra especialitat, però a partir de 4 anys...
A partir que comencen a llegir. A llegir.
Sí, aquest procés meravellós de que un ésser humà aprèn a llegir, no? Doncs fins que tenen, ara ja, això de les edats també és una cosa que ha quedat molt més diluïda del que estava fa un temps, és a dir, està claríssim que les experiències literàries no estan tan marcades per les etiquetes de l'edat, però bueno, sempre és una classificació, entre cometes, orientativa per tothom, no? Però sempre pensem en que sigui una oferta el més transversal possible, no? És a dir, que podem plantejar-nos llibres que tenen una orientació més comercial, si volem posar aquesta etiqueta, llibres que pensem que són imprescindibles de tenir en el nostre catàleg per la proposta literària que fan, encara que no siguin comercialment tan viables, no? Pensem que un fons literari ha de ser això, molt transversal, ha d'arribar al màxim possible de gent com a oportunitat de ser llegides. No oblidem que darrere d'un llibre hi ha un autor o una autora que ha fet una tasca de creació.
De què ets volia parlar? Si a l'autor o autora que t'està escoltant ara, jove, gran, el que sigui, no? Però que pensa, a dins de Barcanova potser hi tinc una entrada. A part de poder-se presentar al premi que teniu establert, oi?
Sí, el que passa que el premi...
Està aturat?
Sí, està aturat uns anys de reflexió, sí, una temporada de reflexió.
Però a part d'això, què hauria de fer?
Doncs posar-se en contacte amb nosaltres a través ara del telèfon, del fax, perquè si encara funciona, però del telèfon, del nostre correu electrònic, a través del telèfon, i dir, escolta'm, tinc una proposta literària i m'agradaria que vosaltres la valoréssiu, i el que fem, valorar totes aquelles
coses. I sou dels que contesteu, perquè hi ha allò, hi ha aquest mal costum...
No és un mal costum, jo voldria...
No respondre ni ho hem rebut.
A vegades, penseu que a vegades és impossible poder respondre i atendre aquesta part pel volum, simplement és per una qüestió de volum, nosaltres intentem fer-ho, i a més sí que passa una cosa, si una persona es posa en contacte i ens diu, escolta'm, que us he enviat això, no tinc cap resposta, doncs automàticament posem el dispositiu ràpidament. Però sí,
home,
sempre...
Home, perquè us deuen arribar coses.
Sí, ens arriben coses.
Com és el volum d'això?
Què passa? És molt gran.
I a més, amb les noves eines, no?
Clar, encara
que
més.
Que amb un e-mail fas
clar,
clic i...
Clar, encara més. I també passa que... això és una cosa que a mi m'agrada explicar. Quan arriba un original, possiblement nosaltres ja tenim un ventall sobre la taula de coses que volem. Això trastoca d'alguna manera els nostres plans i no sempre és possible
encaixar-ho
perquè la producció, la publicació d'un llibre porta un temps passa per diferents etapes que no s'improvisen. Els nanos petits, quan els expliques com es publica un llibre, es queden bocabadats, perquè es pensen que és una cosa molt automàtica, no? I no ho és.
Això intentem explicar aquí.
Sí.
Que no és fàcil, que hi ha moltes mans, moltes mirades, molts passos que s'han de seguir, uns calendaris...
Sí, a mi m'agrada molt...
Quina producció, per exemple, feu a l'any? Què us marqueu de fer de literatura infantil juvenil?
Sí, de literatura infantil i juvenil nosaltres tenim, per les nostres dinàmiques de publicació, per l'equip de persones que som i per l'equip comercial, l'equip de promoció que tenim, tenim sempre més o menys un nombre equilibrat de novetats. Tampoc quan comencem a pensar en les novetats o en els projectes de l'any vinent ens marquem un nombre determinat, però sí que la mateixa dinàmica, les col·leccions vives et diuen, bueno, i estem publicant al voltant entre 50 i 60 novetats l'any.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè bellugar això és molta feina, molta gent al carrer.
Sí, però són projectes que d'alguna manera ja venen
donats.
Sí, ja, la roda ja està muntada, no? La roda de les col·leccions vives, les col·leccions que també necessiten nutrir-se. No?
I teniu allò, llibres d'aquells que hi són de fa anys i segueixen sortint i es poden dir...
Sí, nosaltres tenim...
Allò, els títols que són emblema per Barcanova.
Tenim la sort, i jo crec que és una de les característiques més significatives d'Editorial Barcanova, i que a mi m'agrada sempre remarcar-ho, que tenim un fons de llibre de literatura infantil i juvenil de fa molts i molts anys, és a dir, llibres que s'han mantingut i que tenen encara... l'acceptació dels lectors. Justament fa poques setmanes hem publicat l'edició especial d'un llibre, Com un miratge, de Maria Mercè Roca, que ha celebrat el seu 30 aniversari, és a dir, porta 30 anys amb el nostre catàleg, amb el nostre fons, i bueno, hem volgut fer una edició especial amb la col·laboració dels alumnes de l'escola Petit Plançó d'Olot, que bueno, hem fet un treball molt interessant sobre el llibre. Hem tingut la sort de treballar amb ells, d'incorporar una cançó que Coses de la vida havia vingut per un altre canal d'una persona que és músic que havia llegit aquest llibre quan era
petit,
quan era jove, sí, perquè és un llibre juvenil. I tenim d'altres, tenim llibres que, com Un estiu a Borneo, de la Pilar Garriga, o Un petó de mandarina, de l'Eulàlia Canal, o l'assassinat del professor de matemàtiques, d'en Jordi Sierra Fabra, ara em venen al cap aquests, que són, o La tortuga d'en Hans, en Pere Martí, que són llibres que porten amb el nostre fons i que encara tenen l'acceptació.
Segueixen emocionant. Sí, van emocionar fa 30 anys i segueixen emocionant.
I això és meravellós, això és meravellós, és un privilegi. També és veritat que una de les característiques de l'editorial és que els nostres autors i autores, il·lustradors i il·lustradores, nosaltres diem, són de quilòmetre zero, és a dir, els tenim molt a prop, són autors creadors del nostre país, i per tant això també ens ajuda molt a crear un vincle personal, llavors, també emocional.
Clar, que també deu fer fàcil treballar-hi,
sí,
després,
sí,
no?
Sí, totalment.
Sona molt bé. I em queda la pregunta personal, que és a la Sara Moyano, a la persona, a la nena que va començar a agafar llibres, TVOs, què és que et va portar? Quins llibres són els teus llibres? No els de l'editorial, els teus, els que t'han fet lectora, els que t'han portat a mirar-te la literatura amb bons ulls.
Perquè bueno, al llarg de la meva vida sempre m'ha agradat llegir, però jo diria dos que han marcat la meva vida. Un és, quan jo era molt petita, un llibre d'unes dimensions molt, molt, molt petites, amb molt poques pàgines, que recordo i que encara guardo, que es diu El petit os polar, i explicava la història d'un cadell d'os que neix al Pol Nord i que comença doncs, a interactuar amb els seus companys d'hàbitat, no? Els pingüins, les foques... I em va marcar molt perquè em va portar a conèixer un àmbit, un paisatge molt diferent del meu. I recordo que va ser el primer llibre amb el qual jo vaig posar el meu nom, tot just començava a escriure.
I aquest llibre és meu. No?
I sempre, sí, aquest llibre és meu, va ser el primer llibre que jo vaig dir, aquest llibre és meu, i bueno, l'he conservat fins ara. I després un altre que també em va marcar... i a més també per la meva formació, un llibre que havia a casa meva, perquè he tingut la sort de que a casa els meus pares sempre han llegit i, bueno, i hi havia llibres a casa, que era un llibre d'art en el que hi havia diferents reproduccions de quadres famosos, no? I la primera vegada recordo que hi havia un quadre que em cridava moltíssim l'atenció, que em donava certa respecte, perquè era una mica així, com no tan abrós, però era un quadre especial, que era el matrimoni Arnolfini de... I, bueno, aquell llibre l'agafava moltíssim, mirava les reproduccions, era un llibre amb un paper de, saps, allò de qualitat, aquells llibres de grans dimensions. Aquests són dos, i després, pues, bueno, ja quan comences a ser més gran i per formació coneixes a, bueno, la literatura ja universal que no t'abandona mai, i els autors del nostre país, que són molts. I molt...
Molts, sí.
Sí.
Doncs ho deixem aquí.
Doncs
s'han acabat
gràcies.
El temps. Moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos què feu a Editorial Barcanova, què es fan a la franja d'infantil juvenil i totes aquestes experiències de darrere del món de l'edició. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Hola, què tal?
Hola.
Avui ens portes coses de la biblioteca que...
Un llibre que es diu El meu hort, de Gerda Müller.
Mira...
Aquest llibre és diferent de les recomanacions que hem fet fins ara. Es tracta d'un llibre il·lustrat per una il·lustradora holandesa que ella es trasllada a viure a París per poder dibuixar. Doncs en aquella època, és de fa molts anys, no veuen una professió de futur, doncs la de ser il·lustradora. I per guanyar-se millor la vida, se'n va d'Holanda, se'n marxa a París. I a partir d'il·lustrar contes infantils es comença a fer famosa, els nens francesos la comencen a conèixer, i és una il·lustradora que normalment treballa amb llapis negre i sèpia, i llavors il·lustra, doncs, aquestes amb aquarel·la o amb llapis de colors. Aquest llibre, doncs, és un llibre molt bonic sobre l'hort, però no és només un llibre sobre l'hort, és així com una història, una nena que va passar uns dies amb els avis, que tenen una casa de pagès, i llavors és molt il·lustrat, però es basa molt en fer conèixer tant les verdures com les eines que s'utilitzen a l'hort. No? És molt descriptiu en quant a que... explica cadascuna de les verdures, explica com s'han de plantar, les eines que s'han de servir.
És un manual per gent petufa,
és
no?
Un manual per nens sobre l'hort. A més, explica, a part de la història principal, en els laterals explica, doncs, les diferents eines, com es diuen, les diferents verdures...
És un bon llibre per tenir a les escoles, ara que moltes escoles tenen horts.
És
no?
Molt maco, és un llibre molt maco que fa venir ganes dels nens, doncs, de saber com es planten les plantes i com es treballa, no? I llavors, a més, té un glossari i un índex al final, amb totes les paraules que hem trobat en el llibre, i... Bé, molt bé, és un... com una història, però amb un aprenentatge al darrere, que és aprendre a cultivar
l'hort. A cultivar un hort. Molt bé, molt al dia. Gràcies.
De res.